Connectats a l'estiu.
Passen 3 minuts, un quart d'11. Aquesta hora, els dimarts, obrim l'apartat de cultura d'estiu, parlant de llibres. Anem fins al nostre llibreter de referència, des de cuga.cat. Pablo Jiménez, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com anem?
Pues molt bé, molt bé. M'he agafat una miqueta de vacances, que sempre van bé, i això m'ha donat temps a preparar encara més cosetes per aquests dies que parlarem de llibres, de jocs, de còmics.
Com sempre, una recomanació de llibre, de còmic i de joc de taula. I avui tinc entès que comencem, parlant de llibres, amb una novel·la policíaca japonesa, no?
Ah, exactament. Comencem amb El Lagarto Negro. És un llibre, ja és antic, antic al Japó, aquí no tant.
Aquí s'ha editat aquest any, he vist, no?
Sí, l'ha editat Salamandra aquest any. Abans hi havia hagut algunes obres del mateix autor, de Dogawa Arampo, que les havia publicat Satori Ediciones, però El Lagarto Negro és potser l'obra més icònica, més definitòria de Dogawa Arampo, i és una novel·la de detectius tremendament clàssica, molt inspirada doncs, amb l'obra de Conan Doyle o d'Edgar Allan Poe, i que busca aquest tipus de narració molt, doncs, com la que es feia abans per entregues, amb setmanaris o amb revistes, i que realment li dona un ritme endiablat quan la llegeixes tota seguida, perquè, clar, l'autor busca deixar cada capítol amb un cliffhanger per aconseguir que el lector vulgui seguir llegint la novel·la. I això fa que, un cop la llegeixes amb un llibre, és rapidíssima, és brutal.
El Lagarto Llavors, Negro, potser... eh?
Sí, El Lagarto Negro. Hi ha una petita curiositat amb aquest autor o amb aquesta obra, i és que suposo que els oients recordaran, i tu probablement també, el detectiu Conan, aquella sèrie de dibuixos que havíem vist tots i que ens encantava.
I tant.
Doncs el detectiu Conan es diu Conan Edogawa. Conan és per Arthur Conan Doyle i Edogawa és per Edogawa Arampo. I el més divertit de tot és que el nom Edogawa Arampo és un pseudònim, perquè Edogawa Arampo, si ho llegim en japonès, és Edogawa Arampo, Edgar Allan Poe. És a dir, el mateix autor va voler fer un homenatge a Edgar Allan Poe posant-se un pseudònim que era el nom d'Edgar Allan Poe. Vull dir, realment, ja el propi nom de l'autor ja et diu per on van els tiros.
Ens la recomanes, Pablo, per aquest estiu, si estem de vacances, si estem de forma relaxada, a la platja, piscina, ideal, eh?
Ah, exacte.
Anem per al còmic, perquè avui ens portes una sèrie de còmics, no?
Sí, us porto, avui vull parlar d'una sèrie que a més jo recomano llegir a la nit, poc abans de dormir. Sí. És una sèrie que es diu Sandman, és una sèrie que ja està tancada, està conclosa, és llarga, s'ha publicat en diversos formats, es pot trobar en còmics petits, es pot trobar en volums grans, amb la qual cosa tenim moltes maneres d'aconseguir-la. Ara, recentment, ECC està tornant a treure aquesta sèrie, ha tret el pròleg i el tom, el volum 1, i anirà traient els 9-10 volums que la composen. I és una sèrie de Neil Gaiman, que li pot sonar als oients ara últimament, perquè recentment s'ha adaptat una novel·la seva, que es diu American Gods, i que l'han tret en sèrie, ha sortit per Amazon, i també hem pogut veure pel·lícules adaptades de la seva obra, com Stardust o Coraline. Llavors, Sandman és el senyor dels somnis i totes les aventures que succeeixen estan relacionades amb el món dels somnis. Llavors, tot això li dona un toc oníric, surrealista a la narració, que és molt interessant, però que al mateix temps no li deixa perdre ritme. I potser destacaria moltíssim, a part de la pròpia figura de Morfeu, del senyor dels somnis, jo voldria destacar doncs, un parell de secundaris que són impressionants. Un seria la mort, que en contra del que hem vist habitualment representat amb l'amor, no és un esquelet amb una caputxa i una guadanya, sinó que és una noia jove, guapíssima, i que a més és superamable amb la gent que es troba. És a dir, té un plantejament de la figura de l'amor com una de les coses eternes que perviuen, molt diferent. I després la figura de Lucifer, que ell recrea aquí i que va donar lloc a una sèrie de còmics independents que s'anomenava Lucifer, i que després es va transformar, no del tot bé, en una sèrie de televisió que ja porta, penso que són gairebé 3 temporades ja.
Tinc entès que aquesta sèrie de còmics, Pablo, van ser editats als Estats Units des del 89, crec, fins al 96, però que s'han anat reeditant diverses versions i també versió en castellà. No hi ha versió en català, crec, eh?
No encara. Hi ha hagut diversos intents de fer-la en català, però el problema és que per la durada de la sèrie, que és molt llarga, les editorials s'han tirat enrere perquè tenien por de que no els hi fos gaire rentable.
Sí, perquè en total serien uns 75 números, tinc entès.
Exacte.
Molt bé, doncs, Atman, la recomanació del món del còmic d'aquest dimarts. I per al que fa al joc de taula, avui ens proposes un joc que ens permet estar atrapats en una presó.
Ah, exacte. És un joc que es diu Room 25, Habitació 25. És un joc que, si heu vist la pel·lícula Cube, aquella sí. pel·lícula en què hi havia 4 o 5 personatges que estaven en una habitació, no sabien ben bé com estaven i havien de sortir, i llavors hi havia habitacions que eren trampes mortals i de més, doncs bàsicament és això. És a dir, hi ha una sèrie de 25 habitacions, de les quals una d'elles és la sortida, i els jugadors han d'intentar sortir d'aquest grup d'habitacions passant per diferents sales, algunes de les quals són més o menys segures, altres són perilloses i altres són definitivament mortals. I potser el més interessant del joc és que planteja diferents modes de joc, és a dir, es pot jugar de manera cooperativa, tothom intenta escapar i ens ajudem entre nosaltres, sí. o es pot jugar, si suposa que és una cosa que televisen, que és com un esport del futur, no?, el sortir d'allà, i es pot jugar per equips, és a dir, tres intenten escapar, però només un dels dos grups escaparà. Però potser el mode de joc més interessant és el mode que anomenen sospita, i és que un dels que intenten escapar és un guàrdia infiltrat, un o dos.
Correcte.
I llavors, clar, quan tu vas intentant fent accions per escapar, resulta que el guàrdia, de manera, diguem-ne, dissimulada, el que està fent són accions que t'evitin escapar. I això genera una tensió entre els jugadors de diguem-ne, de sospita continuada i de desconfiança que fa el joc potser molt més interessant.
Tinc entès fins i tot, Pablo, que podem jugar-hi de manera solitària.
Sí.
Nosaltres individualment podem jugar-hi.
Ah, exacte, té un mode solitari, no és el més divertit de tots.
Imagino.
Però, clar, tenint en compte que és un joc amb el qual les habitacions són aleatòries, són tota una sèrie de tesseles que tens cap per avall, excepte una, l'habitació en la qual comences. Clar, pots jugar un sol perquè no saps el que et trobaràs. Però, bueno, aquí tothom gairebé acaba fent trampes, no? I allò de dir, bueno, moc aquesta habitació, ui, no, és igual, no em moc aquesta habitació. Però, bueno, és com quan jugues al solitari de cartes, no? Tothom fa trampes.
Doncs, Room 25, no? Aquest joc recomanable per quines edats?
A partir de 8 anys poden començar a jugar-lo, el disfruten més a partir de 10.
A partir de 10 anys.
Si vols jugar en mode sospita per evitar que el teu fill, la teva filla, el teu cosinet et retiri la paraula o et tiri el gelat pel cap, millor a partir de 12-14 i ens estalviarem problemes.
Molt bé, doncs, Room 25, recomanable també per aquest estiu, eh?
Sí, moltíssim. Aquest sí és per jugar amb taula, així com la setmana passada que parlàvem del Sherlock Holmes Detective Assessor, que a qualsevol lloc podíem més o menys muntar-ho. Aquest sí que necessita una taula, perquè hem d'anar disposant totes les tesseles, totes les fitxes que formen el joc, i necessita una miqueta més de superfície.
Doncs, Pablo Jiménez, des de la central de Sant Cugat del Vallès, moltes gràcies, una setmana més, tres recomanacions, ens ho apuntem, llibre, còmic i joc. Gràcies i bona setmana.
Moltíssimes gràcies a tu, bona setmana.